La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola, por eso digo aloha.
Molt bon dia, són les 12:02, avui estem a 28 de juny. Ja saben, esta és la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real. Miren, a mi hi ha algo que m'ha llamat poderosament l'atenció i és que el ple del Consell se reunirà en Benicàssim per aquest aniversari de l'Estatut.
Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te...
Serà la reunió setmanal del ple del govern valencià que se celebra este divendres en la localitat castellonenca de Benicàssim, en el dia en què se complissin 40 anys de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, segons s'ha indicat fons del Consell. Benicàssim serà un dels escenaris a on se va donar llum, se va parir la Carta Magna Valenciana, ja que en un hotel d'eixa localitat se van tancar 5 polítics valencians per a pactar i redactar una proposta estatutària que i ser resultat se va conèixer com l'Estatut de Benicàssim. Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Home, que casualitat que vulguin celebrar 40 anys, perquè si haurem dit els 50 anys ho haurem vist més lògic. Però des de que les eleccions d'Andalusia isqueren el resultat que han eixit, n'hi ha una de celebracions, Maria?
Sí, la veritat és que està tot mogudet i també t'he dit que també una bona elecció per estar fresquets, no? Pues també volem veure l'eixar en Benicàssim.
Clar, jo considero que se dona llum, o sigui, en aquell moment se parís lo que és la Carta Magna Valenciana i se posa en vigor l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. I l'Estatut d'Autonomia se tindria que revisar, molt ben revisat, perquè, com bé han dit, és de fa 40 anys. Poquetes coses hem avançat fins ara. Això sí, el que sí crec que està intentant fer-se cada volta més present és el Partit Socialista en tots aquells puestos on no té visibilitat. O on té visibilitat, però els ciutadans, els foranios del puesto, no li han donat i se mando de manar. Per això jo crec que no deixem passar ni una oportunitat en aquest moment per a dir així estem i estem perquè volem quedar-nos i no volem que ningú ens guanyi la mà. Pauseta de publicitat i ja per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273 de Vila-real
o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia y Bob.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més inclusiva i sostenible. Vine el dimecres 29 de juny al taller Vila Real Ciutat Inclusiva, a les 12 hores a la Casa dels Mundina i per la vesprada taller Territori, model de ciutat i sostenibilitat a la Casa de la Sud a les 19 hores. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola. Por eso digo algo.
Maria, si em permets, anem a parlar de lo que són, van ser les plogudes d'ahir, perquè en diuen, per xarxes i demés, que, bueno, que no m'he informat d'aquesta pluja que va caure ahir. Bueno, pues sí, se va localitzar una de les més intenses en Vila-real, que van ser, uns diuen 40 litres, uns altres diuen 43, uns altres 54 litres. Bueno, fem una mitja, si vos pareix.
El 50 és més per els massets.
Val, pues miren, no va ser només a Vila-real, va ser a Vila-real, Alqueries, Nules i Borriana, va ser a un mes en Bacaure, perquè a més els bomberos, que són els que jo els ha donat, els ha demanat des d'última hora, van dir en concret que ells van tindre que intervindre aixicant aigua en 5 adossats de les Alqueries i van revisar un solar d'obres inundats a Vila-real, que per cert tenim un vídeo de la terreta que si volen veure'l és molt graciós, perquè a més sembla com una...
un parc aquàtic,
sí, sí,
deia.
Una piscina. A més, està, perquè hi ha una obra, no? I és veritat que el que diuen els bombers és això. Han revisat un solar inundat a Vila-real i a més han intervingut un sanejament de fachada en Borriana i un incendi de cablejat en una fachada també de Vila-real. És a dir, això van ser els incidents més greus. Si en Vila-real hi havia aquesta quantitat d'aigua, jo els asseguro a vostès que en la població veïna d'Alqueries se va inundar totes les cotxeres que estaven en baix. Concretament, 5 sí que van tindre que intervindre els bombers, perquè a més això és el que ens han informat dels de bombers d'IPCAS, d'acord? ¿Vale? el Consorci de Bombers, en este cas, que era el que atén la Plana Baixa. A més, es veu també com entraven a la ciutat de Vila-real i era una autèntica piscina, però també ho era Alqueries, també ho era Nules i Borriana en menor intensitat. Però eren totes estes on va caure més quantitat d'aigua.
Més simple. Quan no va l'antena del Plus, plou de veritat.
Jolín, és veritat. Això és un bon titular. No va l'antena del Plus, plou de veritat. En fi...
Me dices acabar, perquè ja que tenia... ens ha arribat una nota de premsa de Compromís per Vila-real parlant d'aquest tema, perquè lamenta les inundacions pues, en nombrosos carrers de Vila-real, perquè, segons ells, és pèssim el manteniment del clavegueram. En la vesprada d'ahir, la seva portaveu, Maria Fajardo, pues, es va desplaçar a diversos punts de la ciutat on els veïns feien saber a Compromís que no podien ni eixir de casa. En altres llocs s'han vist diversos desperfectes que cal lamentar. Al mateix temps, Maria Fajardo pues ha recordat que des de Compromís ja redactaren en 2019 a inici d'aquesta legislatura un pla de manteniment per a evitar que al mínim, a la mínima pluja que hi haguera, no? Pues evitar, no, diguem, aquestes inundacions destructives per nombrosos barris de Vila-real, però ningú, diu, els va escoltar i ara patim aquestes conseqüències de fer aquest cas omís. Fajardo també ha lamentat que en aquest problema no s'hagi inclòs en aquestes 100 idees electoralistes, diuen ells, de ben lloc, presentades a tots els consells de la ciutat.
Jo crec que ara els refrescarà la memòria el fet de lo que estem vivint, però cuidao, n'hi ha que pensar que quan cauen tants litres d'aigua seguits, problemes hi ha.
És que n'hi ha carrers que usas tu que tota la vida. O sea, per molt que els modifiquen, és que tota la vida ha hagut carrers d'este poble que quan ha plogut molt no s'ha pogut.
Però perquè els seus propis noms ho diuen, són barranquets, són ravals, i en el cas de Borriana és corredor directament, no?
I
o sigui,
després...
que és que tenen ixa fama i urbanitzacions en les Alqueries que s'inunden els seus baixos perquè estan construïts en barrancs i han i existeixen.
Val, pues bueno, és ben fàcil. Altres coses que també ens passen, sobretot als que tenim la nostra pròpia casa, tenim el baix, pues bueno, hi ha un motor que si tu no el revises de tant en tant el motor s'ha cremat o ha tanta tabalada d'aigua o el que siga, no te traga i tenen que vindre els bombers a aixicar-te l'aigua. És dir, quan cau tanta quantitat d'aigua, així no estem en una zona tropical.
No, però és veritat que, Susana, sí que hi ha que dir que en parcs
que
costeres...
Previsions...
Que hi ha parcs costeres que s'han construït malament perquè si hi ha, o sigui, estan construïdes damunt de marxals que no tenen eixida a l'aigua i que per això, quan plou, pues es produeixen tots aquests mals que es produeixen habitualment, eh?
Per cert, a voltes, quan plou tant, ens diuen que el dia següent no hi hauria que banyar-se a la mar. Recordem tot el que s'arrastra cap allà.
Clar.
És dir, això és algo que la meva família sempre s'ha dit i n'hi ha gent que no ho pensa i avui en el bon des que farà pues quasi tot anirà a la mar. Pensem la quantitat de coses que ha arrossegat l'aigua. Mm-hmm. Val? Per cert, el secretari autonòmic de Turisme Colomer s'ha mostrat clarament contrari a l'aplicació de la taxa turística al considerar un error, diu que per diversos motius, no sols econòmics, sinó també, no sols són econòmics. Diu que demana reflexionar entorn a aquesta implantació de l'impost en la Comunitat Valenciana i ha instat a rectificar perquè el món ha canviat. A mi ha semblat això un poc raro. Diu que rectificar no és signe de debilitat, que és de sàvits, i el dret a canviar d'opinió diu que no és roïn, que és una virtut, un don a voltes, perquè el món ha canviat, perquè el món... torna a dir el mateix, tot va canviant i ha defensat Colomer en la Comissió d'Indústria i Comerç i Turisme i Noves Tecnologies de les Corts Valencianes en les que ha fet compareixença per explicar la possible implantació de la tassa a petició inicial del PP al que s'ha afegit Ciutadans, el Partit Socialista del País Valencià, Compromís i Unides Podem. És dir, per què ara no? No sé, diu que rectificar és de sàvits. Estarem ben espantats de les raonaments que va donant-nos, no? Jo considero des de sempre que Colomer és una persona prou intel·ligent, eh? Estaré ben pendent d'aquesta roda de premsa a veure, perquè, clar, esta notícia jo ja l'he vista, però tindria que sentir tota la roda de premsa. Maria, em deixes dir una altra cosa? Òscar Zurriaga, epidemiòleg, vale? Diu que s'hauria de revisar el protocol que permet anar a treballar una persona amb Covid. En vista de l'eclosió de casos de la setena onada, de la que no parlem ningú.
Ningú. I ocorreix. Tenim molts casos al nostre voltant, no?
Zurriaga és el vicepresident de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i aconsella recuperar la mascareta en entorns amb aglomeracions i escassa ventilació. Veu molta gent al vostre alrededor en mascareta?
No.
Per a mi ja s'ha acabat.
Sí.
Sentiu, no? Lo que és terrible.
És que ja ni la gent major.
Bueno, sí. Gent major sí que la porta, eh?
Però...
Jo la gent major sí que veig que la
menys
porta.
Menys que abans.
Com que se'ns ha quedat un poc oblidat, no? És sí. dir, com quan algú agarra gripe i a no ser que tinga calentura i que, tinga, que no pugui alçar-se del llit, se queda en casa.
Claro,
no?
Però és que no hi ha que massificar-ho ara mateix perquè és això, és una grip, un constipat que té la gent que pateix com si fos una gripe de tota la vida o un constipat normal, Susana.
Diu que qualsevol...
O en cas de que se te complique, com podria ser qualsevol enfermedad, claro. Com pot ser una pneumonia, doncs vas al metge com ha ocorregut tota la vida, no? Però no hi ha que alarmar més que això.
Diu que qualsevol variant ens ha de preocupar perquè significa que el virus no ha deixat d'evolucionar i cada vegada que li donem l'oportunitat de replicar-se, li donem l'oportunitat perquè sortisga una nova variant. Diu que en el moment que puguem parar la transmissió estaríem en una situació meravellosa de la Covid i de qualsevol altra enfermetat, no, Maria?
Uh-huh, correcte.
Notícies.
Vinga, va, jo es comença en festa. Què te pareix?
Oh, que bé!
Bé, i és que la Tomatina posa a la venda les seues entrades per a la 75a edició i el consistori ha posat a la venda 15.000 entrades que poden adquirir-se a través de tour operadors, agències de viatge i en la web oficial de l'esdeveniment, que és www.latomatina.info, a un preu de 12 euros.
M'acabo d'enterar que tens que comprar una entrada per anar a això.
Pues sí, des de fa uns anys, a més, no? A més, habilitarà la venda directa de 5.000 entrades destinades en la seua major part a les i els veïns de Bunyol. Des de fa un temps, des de fa uns anys ja, de fet, es fica a la venda perquè hi havia molta aglomeració i també me pareix bé perquè és una forma de que la gent trega rèdit, no? Econòmic d'aquesta festa que era gratuïta.
Però... teoria hi ha un recinte, o és per tot
és
el poble?
Recinte, és, un
és un recinte
tancat per
jo
una...
Jo no he anat mai, eh?
Sempre ha sigut com un recinte tancat, o sigui, recinte és un carrer, no? Com si així acotarem, per exemple, tan sols el carrer Major o les vies
sí, sí.
del voltant, i aquest dia està tot acotat el poble, per on està, a més les façanes ja sabem que estan totes protegides, no? Per els seus obligiments la tele, jo tampoc hi he anat, però es veu clarament.
Sí, el que serà és una via pública, però el fan un recinte.
Clar, i tu dones l'entrada, perquè és veritat pues, que ja hi havia molt de perill perquè la festa s'havia internacionalitzat massa i aquestes aglomeracions pues, al fi i al cap tenen el seu risc, no? I si s'acota és per algo i està ben plantejat. Venim així? Tema polític? Tema polític, vinga, va, tenim-lo i posa't en els consultoris mèdics de les platges. En primer lloc, dir que la presidenta provincial del Partit Popular de Castelló, Marta Barrachina, demana explicacions a Puig i es pregunta per què Castelló és la província més perjudicada del pla sanitari per als mesos d'estiu amb el 60% dels consultoris tancats, d'aquests consultoris mèdics que tenim a les platges. La presidenta provincial dels Populars lamenta que el pla sanitari del govern socialista arriba tard i malament amb l'anunci d'obrir només 7 consultoris a la província de Castelló del total de 17 que demanava el Partit Popular per a oferir aquesta atenció sanitària de qualitat que precisen els castellonencs. Per part seua, Ciutadans, en Diputació de Castelló, també demanarà l'obertura immediata i sense excuses dels 17 consultoris d'estiu que hi ha a la província de Castelló, la major part d'ells situats als municipis del litoral. Així ho ha anunciat la seua portaveu, Cristina Fernández, qui denuncia l'estafa de la estampita de la Conselleria de Sanitat amb la nostra província, que els veïns i turistes tinguin 7 consultoris auxiliars dels 17 anunciats i diu que és una vergonya,
vergonya
i demostra l'absoluta falta de planificació del Consell. Però, a més, Cristina Fernández ha destacat que és senzillament inacceptable que es queden fora de la llista de consultoris municipis tan turistes com Peníscola, Alcalá de Xivert, Castelló, Almassora, Nules, Xilxes, Orpesa i dos situats a la localitat de Benicàssim, com és Azulmar i Vilamar, Susana.
Increïble.
O sea, perquè són llocs
de vergonya,
molt,
de
molt, molt, molt turístics. Peníscola.
Molts turístics. Haveu dit tots els pobles que són la província de Castelló en estiu?
Clar, o sea, que se queden fora Peníscola, Castelló, Nules, Xilxes, Orpesa i dos de Benicàssim. Espera, fes-ho mirar, no? Després xerrarem en un dels ajuntaments afectats, en el president del Partit Popular de Nules, perquè s'ha ficat a mans a l'obra i ha començat a recollir firmes, no? Veurem com han reaccionat també els ciutadans d'esta localitat a escoltar que es queden sense eixe consultori mèdic a la platja, Susana.
Bueno, és que és jugar a fer trampes, eh?
Totalment, totalment. I bé, ens n'anem a Diputació de Castelló, perquè avui tenim ple extraordinari de la Diputació on s'aprovarà una ampliació del termini de justificació i presentació de la documentació d'obres que realitzen amb càrrec al Pla 135 i al Pla Reactivem d'Obres. Al principi, la data límit establerta era del 30 de juny, encara que amb aquesta modificació es traslladarà fins al 1 de setembre per a que els ajuntaments tinguin més temps. Susana. I mira, vaig a contar-te una notícia molt curiosa, perquè el poble de Castelló, Herbers, de 53 habitants ofereix...
Herbers,
de 53 habitants ofereix 20 ocupacions per a combatre la despoblació. Aquesta innovadora iniciativa compta amb finançament dels fons socials europeus, sí, del Consell i de l'Ajuntament. Situada a la comarca dels Ports, per a qui no sàpiga on està Herbers, és una localitat amb només 53 habitants i que acollirà des de juliol el projecte Espigol, que conjuntarà formació laboral, promoció de la cultura i la lluita contra la despoblació, ja que crearà 20 llocs de treball, alguna cosa que suposarà augmentar en més d'un terç la seva població de tot just mig centenar d'empadronats. De les 20 ocupacions previstes, 5 són per a constituir un equip multidisciplinari que estarà integrat per professionals de la psicologia, treball social, educació social e integració social. La resta de les places estaran destinades per a persones que necessiten una segona oportunitat per múltiples clauses i la formació i el treball de les quals s'anirà orientat a reforçar, pues, els serveis municipals de la localitat.
Me pareix una iniciativa
meravellosa,
d'un valor incalculable. No?
I ara ens n'anem a Almassora, perquè ha aprovat l'expedient per atraure a concurs públic la gestió del quiosc bar situat en la plaça Santa Isabel. L'adjudicació té un termini de vigència de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 més. O sigui que la gent té tota aquesta informació de com tindre i ser quiosc bar situat en aquesta platja, en aquesta plaça, plaça, plaça.
Maria, és cert que el piló està tancat perquè el nou adjudicatari no pot entrar?
Sí, ha passat algo ahí a la platja de Borriana, no? Sí. Es van traure a licitacions, diguem, l'espai del piló.
Sí.
També un altre xiringuito molt conegut en la platja estival, com és el Moloco, que estava a peu de la sorra del mar, l'arena. El Moloco s'ha tingut que traslladar d'espai, està en un espai diferent al que estava habitualment, però sí que ha obert. I en el piló ha passat algo estrany, que no deixen entrar al seu propietari o algo així ha passat.
Increïble.
I bé, ens n'anem a Onda, perquè els millors espectacles de titelles per a tots els públics tornen els dies 8 i 9 de juliol al Castell de les 300 Torres amb la quarta edició del Festival Ple de Titelles. La mostra de programació de projecció internacional reuneix les millors companyies de teatre especialitzades en marionetes. Amb aquest esdeveniment, dins de la campanya Un Estiu al Castell, l'Ajuntament d'Onda reforça la seva aposta pel turisme per a tota la família. Totes les activitats i representacions són gratuïtes, amb espai per als xiquets i per als seus acompanyants. On està tota la programació?
En la web de Ràdio Vila-real.
I també ens quedem a Onda, perquè ha triat a Mireia Marco Pitar com a reina infantil de la Fira 2022 a través d'un sorteig públic celebrat aquest dilluns en el Saló de Plens entre les 7 candidates que s'han presentat en guany per al càrrec. La Mainocenta ha sigut la regina infantil de 2019, Elia Pastora, i sinó que molta enhorabona, no? Desitgem així l'enhorabona a aquesta xiqueta d'11 anys i que cursa 6è de primària, Mireia, que comptarà amb un acord d'honor composta per Carla Cerizuelo, Valeria Collado, Ana Herrera i els seus acompanyants Víctor Peris, Melina Moreno, Ingrid Porcar i Balma Ortiz. Així que
i a les seves famílies.
Correcte, correcte, Susana, que també hi ha convoi, no? Per a les famílies. I ara ja sí, ens venim a Vila-real. Primer, es comencem. Nota de premsa de Ciutadans de Vila-real perquè el seu portaveu, Domingo Vicent, insta al govern d'Espanya a adoptar totes les mesures necessàries per a frenar l'impacte directe que ja ha sacsejat a la indústria ceràmica de la província de Castelló a causa de la suspensió del tractat de cooperació d'Algèria amb Espanya.
Uh-huh.
Sí, i continue, i si sí, te pareix bé, clausure amb l'agenda urbana de Vila-real perquè el procés de diagnòstic per a l'elaboració d'aquest pla local entra en la seua recta final amb la convocatòria de les taules de treball obertes a la ciutadania i els col·lectius de la ciutat, en les quals s'abordaran pues, totes aquestes reptes de la nova Vila-real del segle XXI, dels desàmbits de la innovació, el territori, la cultura i l'acció social. L'alcalde, José Benlloc, participarà en les quatre taules de treball que es reuniran entre els dies 29 i 30 de juny i a les quals pot sumar-se qualsevol persona o institució interessada a aportar propostes i participar en el debat obert en el procés de l'agenda urbana a partir d'aquests 100 projectes que l'alcalde ha posat sobre la taula per a transformar la ciutat. Les persones o col·lectius interessats a participar en les taules de treball poden inscriure a través d'un formulari que trobaran en la nota de premsa que hem penjat en la nostra pàgina web o acudir directament a la convocatòria en cas que no tinguin temps o possibilitat de realitzar la inscripció prèvia. Susana.
Bueno, pues com la gent en sent i el que vol és que fem el programa més ric, m'han enviat informació i m'han dit que l'Observatori Provincial de Tormentes Registrades no n'havia registrat una tan forta des del 5 de juny de 1953. I, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en Vila-real se van acumular 44 en 6 litres per metro quadrat. En Castelló de la Plana, 39 en 2, en Borriana, 39 en 1, i en Montanejos, en Borriana i en Montanejos, ojo, Montanejos, uf, 39 en 2 i 39 en 1. I l'acumulat va ser de 27 en 8 metres quadrats. Per tant, si va ser la zona de Vila-real, i lògicament com va ser la zona de Vila-real, va ser també en la zona de les Alqueries.
Bé, Susana, abans d'anar-nos, dir que avui quin dia és? 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull. Nosaltres estem molt orgullosos i recordar que a partir de les 6 de la vesprada així tindrem la lectura del manifest davant de la Casa dels Mundina i que tindrem la concentració a Castelló, Susana.
Perdona, vosaltres estem molt orgulloses.
Orgulloses, home, per supost, orgullosos, orgulloses, tot.
Sí.
No, que dir que avui que és este dia que el següent Mundial de Futbol ja han prohibit beure alcohol, ja han prohibit fer el picaflor que dic jo i han prohibit dur este tipus de banderes. Imagineu-vos a quin lloc anem.
Bueno, és una bona, és un moment per a reivindicar qui mana més. Si la consciència o la pasta.
O la pasta.
Vale, pues segurament la pasta, la carbonara, por lògica. Pausa de publicitat i els esports.
De la galàxia, yo te traigo un rayito de esperanza, aunque creas que ahorita no hace falta.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo.
De Porsche,
a par de la rajada del mundial. Estem en Wimbledon, ahir va començar, va guanyar Djokovic, patint perquè va perdre hasta un set, i les sensacions no eren molt bones, la veritat, però bueno, va passar de primera ronda. També va passar de primera ronda, li va costar Déu i ajuda a Carlos Alcaraz. Igual m'equivoque, però crec que la herba no és per a ell, no és la seva superfície,
yeah.
Però bueno, encara així, en l'últim set, en el cinquè va guanyar 6-4 i va eliminar Struff. Va tornar Murray i va guanyar, va tornar Raducanu i va guanyar, i avui, a part de Bautista, de Paula Badosa, de Garbiñe, de Sarasso Rives, avui torna el nostre, avui torna Don Rafael Nadal.
Una persona que fa que moltíssima gent siguem seguidores d'eixe esport, i és Rafa.
I deixa'm dir que la campanya d'abonaments se presentarà el dijous a les 8 al casino.
Al casino de la Caixa Rural.
No, al altre.
Casino Tagoba.
El casino antic.
Ahí sí.
Casino Tagoba.
No, això ara és l'hostal del rei, no?
No, és Casino Tagoba.
Jo crec que és el que diu Maria.
Sí. Casino sí. Antic, Casino Tagoba. El és... teatre Tagoba.
Ah,
teatre,
vale.
Tagoba.
Vale, el teatre Tagoba, ahí...
Que fort que te tinga que vindre jo a dir-te-ho, no?
Ahí ja sabrem tots els detalls dels abonaments de la següent temporada del Villarreal.
Lo que arribarem a sentir.
Totalment.
En aquestes notícies que els hem donat, anem a passar a sentir el primer convidat.
No la dejes ir, no la dejes ir.
Estás a la 92.2 FM.
Y a ver qué pasa.
Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més inclusiva i sostenible. Vine el dimecres 29 de juny al taller Vila Real Ciutat Inclusiva, a les 12 hores a la Casa dels Mundina i per la vesprada taller Territori, model de ciutat i sostenibilitat a la Casa de la Sud a les 19 hores. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Finançament en fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
¿Ganas de volver a viajar? Aeroport de Castelló. Este verano vuela y disfruta de una escapada a Sevilla. Dos conexiones semanales desde Castellón. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cuarto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Cinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
I era una notícia que pense que tenim que escoltar-la i almenys cavilar-la, no? Allò que fem un ratet per a pensar en el que ens estan demanant des de les TPB, que és, ells li han plantejat a Marit un pacte per a reduir ràtios i potenciar el valencià. Però per a que ens ho expliqui millor, tenim a Marc Candela, que ell és coordinador d'acció sindical de les TPB. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Reduir ràtios i potenciar el valencià.
I incrementar la plantilla, seria el tercer element. Sí, sí. A veure, sí, nosaltres és una reivindicació que portem demanant ja des del 2015, no? Des que va entrar el Botànic, que perquè va mitjar d'una època de fortes retallades per el govern anterior del PP, i el que hem estat demanant a la conselleria és, per una banda, recuperar les plantilles que ho han fet, han recuperat els 100.000 professors que van retallar el govern anterior, els hem recuperat, però no formen part, diguem-ne, de la plantilla estable del centre, val? Del centre, sinó que és, cada any se van renovant, no? I això nosaltres volem consolidar-ho en les plantilles. Vale? Una altra necessitat del sistema és la reducció de les ràtios d'alumnat, perquè això, quan la pandèmia sí que es va aplicar la reducció de les ràtios, i és la mesura que més va agrair el professorat perquè permetia treballar molt, molt millor i atendre millor l'alumnat. No? I ara que ja estem eixint de la pandèmia, s'han tornat a recuperar les ràtios anteriors i, evidentment, això també costa més de fer una atenció més individualitzada, no? que és el que demana la pròpia normativa d'educació. Atenció individualitzada, però en canvi tenim unes ràtios molt altes d'alumnat, per tant, és impossible.
També demanen la recuperació del poder adquisitiu.
Correcte, sí, és des de 2010 tenim que en aquell govern, en el govern de Zapatero, va congelar el salari al funcionariat. La recuperació que hi ha hagut, que també ha vingut ara amb aquests governs d'ara, ha sigut pues molt poqueta, no? Vull dir, i tot el salari que hem estat perdent des de 2010, pues el xifrem nosaltres en 12 punts, val? I 12 punts ja descomptant els augments salarials que hem tingut aquests últims anys, no? I per tant encara queda molt de recorregut per a tornar, diguem-ne, no només el professorat, sinó el conjunt del funcionariat, tornar a la normalitat que haurien de tindre, no?
I la paga dels 25 anys, que és la paga d'antiguitat, que està judicialitzant?
Sí, això és en l'ensenyament concertat, sí que tenen aquesta problemàtica, i és que és una mena... el professorat de la concertada no té sexenis, com sí que tenen els de la pública, i tenen una mena de compensació per fidelitat al centre, direm-ne, que és als 25 anys d'haver estat treballant allí, i està acordat en el conveni de la concertada una paga d'antiguitat de 25 anys, que no se paga. I cada vegada has d'anar als tribunals de justícia a reclamar-ho i al final ho guanyes, generant també despeses a l'administració perquè no complís amb el que està establert, no? I per tant, cal desjudicialitzar-ho, perquè no pot ser que una cosa que està escrita, està acordada i no s'està aplicant, doncs evidentment és un problema per al professorat que ha d'anar als tribunals, i és un problema per a l'administració que ha de pagar encara més perquè té costes.
Perquè també han plantejat a Tamarit un pacte de negociació d'aspectes d'ensenyament públic no universitari i d'ensenyament privat concertat.
Sí, correcte. Sí, és la reunió d'ahir va ser dels dos sectors, de pública i de concertada, amb la consellera, per traslladar-li, ja que ja substituís a Vicent Marçà, pues, explicar-li un poc les nostres propostes directament, no? I vam presentar un document de totes les propostes. Les que destaquen més són les que has d'estar comentant, no? Perquè és un tema que portem ja en el calaix molt de temps, i que considerem que en l'any que queda de legislatura, doncs, que caldria fer un esforç per part de la conselleria per a implementar aquestes mesures. I nosaltres proposem firmar un acord, el sindicat de la mesa sectorial amb la conselleria, un acord d'aplicar aquestes mesures per a també traslladar-hi al professorat que aquesta administració està és sensible a les seves reivindicacions, i no només que és sensible, sinó que les atendrà, val? I per tant això és el que li hem proposat a la consellera. Evidentment ara cal veure que ho estudia i que mira que poc, si ho fa o no ho fa, i nosaltres insistirem en que cal fer-ho.
També li demanaven lo de reduir la burocràcia, no? Dedicar-se més a lo que vostès volen, que és la docència.
Sí, sí. S'estan començant a donar passos ja per fi, perquè, per exemple, ara estem negociant el que són les instruccions d'inici de curs, del curs que ve, no? I ahí ja apareix per primera vegada que moltes de les avaluacions dels plans i programes que se fan al llarg del curs, val? Diverses vegades a l'any, pues que ara se centralitzen en la memòria de fi de curs, val? I per tant no, durant el curs no s'han de reunir les comissions, i s'han de reunir el professorat, ja no estan avaluant i mirant i no sé què, sinó que se focalitza a final de curs, i per tant durant el curs n'hi haurà més tranquil·litat en aquest sentit, no? I a banda, per això és una part, vull dir, perquè després n'hi ha moltíssima altra burocràcia que s'ha de fer i que ofega el professorat, i dediquem moltes hores a això i no a atendre el nostre alumnat i a fer docència, que esperar que en teoria ens paguen, no?
Algo que també vam tractar en esta casa fa uns dies era aquella quantitat de treballadors que han estat en els tribunals i que encara no se'ls ha pagat aquests sous, que queden pendents de part per part de l'STPB. Han preguntat sobre este tema?
Constantment, no només hem preguntat, sinó que ens hem concentrat i manifestat per a que no només el tema dels tribunals, sinó tots els impagaments que n'hi ha, que són molts, que se solucionen, val? I això respon també al col·lapse que tenen les direccions territorials, especialment la de València i la d'Alacant, que són les que més volum de professorat gestionen i que tenen molts problemes per a pues, la gravació de les... No només que la gravació de la línia que es produeix, però tota la resta de complements, per exemple, de sexenis, trienis, complements de direcció, càrrecs unipersonals, tot el que no és estrictament la nòmina, sinó que són afegits per el càrrec que ocupes o el tema que estem parlant de la, dels tribunals d'oposició, això sempre queda al final i es va deixant i al final pues, passen els mesos i no cobren. Ara mateix pues, això fa un any que són les oposicions de la secundària i aquesta gent encara no han cobrat. No
és que no han cobrat. És que a més han tingut que posar diners de la seva butxaca perquè han tingut gastos per a desplaçar-se i tampoc podien negar-se a anar.
Correcte, sí, és el ser tribunal d'oposició és paregut a quan t'anomenen per a les eleccions estar en la mesa electoral, pues això d'obligar compliment i no te pots negar, no? I evidentment per això hi ha unes despeses previstes que després t'han d'abonar, i això és el que falta, no? La gent posa els seus diners per a menjar o per a quilometratge, etcètera, gasolina, i estem esperant que els abonen, no? I ahí, bueno, pues en este cas no és qüestió de conseller d'educació, sinó d'Hisenda i de funció pública, que és la que hauria de dotar de més personal administratiu les direccions territorials i la pròpia conselleria d'educació per a poder gestionar tot el volum de feina que tenen, no? I ahí nosaltres el que demanem també és, com a mínim, caldria crear una quarta direcció territorial, perquè, per exemple, Catalunya en té 10, Madrid, que és uniprovincial, en té 6, i nosaltres en tenim una per cada província, i tenim pues, moltíssim professorat i comparable a... No tant com en Catalunya, però molt paregut, no?
Mira, ahí estem. La pregunta de sempre, se té que seguir reclamant allò de que el valencià el siga o estiga reconeguda o que tinga la presència que té que tindre com a llengua vehicular?
Correcte, aquesta és una altra de les propostes i les reivindicacions que fem, perquè amb la llei de plurilingüisme, que per una banda és positiu si es complís, en el sentit que els centres que no feien gens d'ensenyament en valencià pues ara estan obligats a fer com a mínim un 25%, però per la contrapartida dels centres que feien ensenyament en valencià ara perden també pes, no? El valencià. Quan en una societat en la qual tenim una llengua minoritzada, que no minoritària, que és el valencià, s'ha de primar la llengua minoritzada i ha de ser, diguem, la llengua vehicular. Això és el que funciona en tots els països que tenim una situació de contacte lingüístic, és el que funciona i el que garantix que després l'alumnat hi serà en les mateixes competències en una llengua i en l'altra. I en canvi, si perdem valencià, i va, per tant, en detriment d'aquest objectiu, no? I això és el que reivindiquem, que se modifiqui la llei per a poder garantir que és potenciar l'ensenyament en valencià.
I si tot això fins ara en el conseller Marçà tenen tanta mancança, en el poc de temps que queda, podrà la seva substituta complir tot el que vostès es demanen?
Nosaltres jo crec que hem fet una proposta realista i ajustada al temps que n'hi ha. Vull dir, tot és qüestió de voluntat política i de pressupost, evidentment, perquè pràcticament totes les mesures, menys la del valencià, la resta de mesures, evidentment, hi ha un compromís de pressupostari important, no? Vull dir, augmentar les plantilles, reduir la ràtio, dotar de més personal administratiu als centres, tot això és pressupost, no? Però és un tema que portem arrossegant tants anys ja i que és necessari ara després de l'estiu se negociaran els pressupostos de l'any que ve, i per això nosaltres diem, aprofiteu els pressupostos, incrementeu al màxim més la partida pressupostària per a educació, que no està ni al 5%, que és el que és la mitjana europea, i evidentment hem de reclamar-li a l'Estat que ens financia com toca, perquè això és un altre greu problema que tenim els valencians i les valencianes, i a partir d'ahí tindré el que el sistema educatiu necessita. I quan dic educació també dic sanitat i serveis socials i tot, evidentment.
Bueno, pot ser, perquè com estarem més prop de les pròximes eleccions, igual és que ens fan una miqueta més de cas, no?
Bueno, és una oportunitat també per a la conselleria, vull dir, aprofitar l'any preelectoral per a fer aquests gestos i aquestes polítiques de cara a la comtessa que tindran en maig, si no m'equivoque, i sempre els beneficis posen ara amb una amb una motxilla de coses que has fet i que satisfan les necessitats de la ciutadania, no? I per tant, també és una oportunitat per a ells aprofitar esta proposta que els hem fet per a desenvolupar-la.
Pues Marc Candela, coordinador d'Acció Sindical d'este PB, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Vila-real. Informa-te'n al nostre web o telefona al 96 315 7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Festes de Sant Pere en el Grau de Castellón, en la Plaza Virgen del Carmen, sábado 25 de junio a las 7, tardeo con el grupo Generación Z. Viernes 1 de julio a las 10 de la noche, Gran Remember. Sábado 2 de julio a las 8 de la tarde, tardeo con el grupo Five. Y todos los días, actuaciones de DJ. No te lo pierdas.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el Centro de Reconocimientos de Conductores y Cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etcétera. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Max Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ens n'anem ara a Nules per xerrar amb el president del Partit Popular a la localitat, José Vicente Atzuara. Bon dia, José.
Hola, bon dia.
Bé, ens fiquem en contacte amb vostè, no?, per una noteta de premsa que ens va arribar on el VM recollir firmes, no?, per evitar que la Conselleria de Sanitat pues, faci realitat i se pla de tancar el consultori mèdic de la platja, no?
Sí, nosaltres el que ens dona compte és que front la inactuació de l'Ajuntament, front als ciutadans de Nules, pareix que siguem de tercera, no? És a dir, hi ha poblacions turístiques, hi ha poblacions costaneres que tenen aquest consultori de reforç en l'època estival, i nosaltres, enguany, ens hem quedat sense. Durant els anys de pandèmia ha estat obert i en estiu la població de Nules en les platges augmenta de manera exponencial i, a més, no sols veïns del poble, sinó gent de tots els pobles de la comarca i turistes que venen pues, de la part d'Aragó, de la part de Catalunya, de la part de Madrid. És a dir, nosaltres, al final, el que volem és alçar la veu i dir que Nules necessita, és que és vital, tindre aquest consultori mèdic, tindre aquest servei d'infermeria, que al final el que fan és garantir els serveis de sanitat als ciutadans. Per això, front a la inacció de l'Ajuntament, vam dir, hem de fer alguna cosa. I hem començat una campanya de recollides de la població. La nostra regidora, Sílvia Vilar, ha presentat una moció que pareix ser que se convertirà en declaració institucional al ple de l'Ajuntament en el recolzament de tots els grups per a instar i exigir a la Conselleria de Sanitat a que no tanque el consultori mèdic de les nostres platges i no ens anem a quedar ahí. Si i pareix ser que així és, perquè ahir se va anunciar d'estiu per part de la Conselleria. Nules enguany no té aquest consultori mèdic obert. Farem el que calga per exigir-ho i anem a seguir reivindicant-ho. Vull dir, això no acaba en el pleno, sinó que això va endavant i si fa falta mobilitzarem a tot el poble per a que s'enteren de que Nules existeix i de que Nules necessita aquest consultori.
Sí que és veritat que ha sigut molt freqüent en els últims anys veure com aquests consultoris mèdics de les platges estaven tancades, no? Suposadament per el tema de la Covid, no? Però que com vostè bé diu, i la pandèmia ja s'ha acabat, hi ha hagut algun motiu, explicació, per part de la Conselleria de Sanitat per a voler tancar i ser consultori mèdic de la platja?
Bueno, pues nosaltres el que ens arriba per part dels nostres diputats autonòmics, no? Juan José Zaplana, que és un dels que du el tema de sanitat a acords, és el descontrol que hi ha en Conselleria. És la falta de personal per uns salaris precaris i una falta de planificació brutal. el que estem veient i en tots els mitjos vos feu eco, és que la Conselleria de Sanitat no planifica, no té una previsió i que els professionals pues, se'n van a altres comunitats. Per tant, jo el que entenc, a mi me preocupa, evidentment, la falta de personal i per salaris i per diferents motius, per la precarietat laboral, però el que més m'importa és que els nostres ciutadans tinguin els servicis que mereixen. Al final, això és un tema de salut pública importantíssim. És a dir, les platges nules de la població estan al voltant de 5 quilòmetres de distància. Una persona major en una mobilitat reduïda pot ser autònoma si va a peu a aquest consultori per a repetir els seus medicaments o per a una visita normal. Però si, a més de que el consultori està tancat, tenim problemes en el servei de bus urbà perquè l'Ajuntament tampoc ha resolt aquest problema i enguany estan havent moltíssims problemes perquè l'empresa concessionària no ha complit els servicis i l'Ajuntament ha tardat 15 dies en donar-se compte i ja s'ha rescindit el contracte i ara encara no sabem quan estarà operatiu en les freqüències normals de l'estiu i ser bus urbà. Per tant, doble problema per una persona major en mobilitat reduïda, doble problema. No tens el consultori a les platges i damunt, per a poder-te desplaçar al poble, tens problemes en el bus urbà. Jo lamente la inacció de l'alcalde de Nules front a aquest tema. És un tema molt, molt complicat. Està clar que les competències són a nivell autonòmic, però el que exigim des del Partit Popular és que se manegem tots junts i que anem i toquem les portes que calguen per a exigir el que no les mereix i que la gent no dubte que des del PP, vamos, alçarem la veu i farem el que faci falta per a reivindicar este perjuí i esta, com a que mos passen altres pobles, no?, per davant. Nules és un poble de primera i Nules mereix els servicis de primera. I ni el PSOE, conselleria, ni l'Ajuntament, governat per l'actual equip de govern, poden permetre que Nules passi a ser de tercera divisió. Nosaltres som un poble de primera i exigim els servicis que mereix un poble de primera.
José, i quan vostè va anar a recollir i ses firmes, que no sé si haurà replegat moltes, els ciutadans de la platja sabien que es tancaria i ser consultori mèdic? Com van reaccionar ells? Sobretot, algú que pot ser es va trobar algú que ja vinguera de fora que ja ha començat aquesta campanya turística estival, no?
Claro, claro, és una locura. Evidentment, els propis usuaris del centre de salut de Nules, del poble, ja sabien, perquè molts metges ja sabien de que la situació possiblement fora esta i molta gent hi anava i se run-run. A nosaltres el que ens ha estranyat és que hem tingut que eixir el Partit Popular alçar la veu i que no fora l'Ajuntament. Però bueno, per això estem, no? Precisament per això està el Partit Popular, per al que no fa l'Ajuntament, fer nosaltres i defensar els interessos. I la ciutadania està completament indignada. Indignada perquè no mereixem el tracte injust que per part de Conselleria i el Partit Socialista s'està donant al poble de Nules, als veïns de Nules i als visitants. Molta gent se planteja si té que tornar a estiuejar en un municipi on no hi ha consultori mèdic, quan en els municipis del voltant sí que hi ha. Per tant, és un doble perjuí, ja no sols per el tema sanitari, que és el més important, però també per el tema econòmic. I, a més, és molt important remarcar que l'Ajuntament en el seu dia va apostar per una farmàcia auxiliar al costat del consultori per a facilitar molt més els servicis als ciutadans. Quin sentit té ara aquesta farmàcia auxiliar a les platges si no hi ha consultori? És a dir, si tu vas al poble, al metge, doncs aniràs a la farmàcia al poble perquè ja estaràs en el poble. Per tant, un triple perjuí sanitari, econòmic i de serveis, perquè al final acabarem també en aquesta farmàcia. Jo pense que una cosa més per les que passarà la història de l'actual alcalde, no? Per ser l'alcalde al que la Conselleria de Sanitat li tanca el metge de les platges, això ha sigut una lluita de molts anys, de molts ajuntaments, de molts colors polítics, perquè sempre ha hagut un run-run a l'hora d'aplicar la campanya estival. I sempre s'ha aconseguit, s'ha fet política, s'ha defensat els interessos del municipi de Nules. Estem molt disgustats i perquè anem a passar a la història per això, no? És a dir, el municipi de Nules no pot quedar-se sense el consultori mèdic i ho exigirem on calga i davant de qui faci falta alçarem.
Sí, José, ¿hem perdut la connexió amb vostè?
No.
Val, perfecte. És que pareixia que el perdia, no? Que un altre dels temes que està molt damunt de la taula, no?, és el tema dels mosquits. Sabem ben de primera mà, no?, perquè ha sigut notícia a nivell nacional que localitats tan properes com són Moncofa i Xilxes estan patint una gran proliferació d'aquests insectes. No sé si en el cas de la platja de Nules els està passant algo paregut.
Bueno, pues és que estàs una altra, no? Però això ja ve d'anys. Nosaltres tenim un problema, que són els humedals. Un problema de la proliferació, no? Ahí, si no hi ha una actuació important, sobretot de prevenció i d'actuació urgent en el moment en què hi ha pluges, pues això passarà any rere any. Mosquits han hagut sempre, però ara estem vivint que hi ha altres espècies invasores d'altres territoris, com el mosquit tigre, que fa anys no proliferava d'esta manera, però que ara és un dels més escampats. Per tant, el que no pot fer i el que no pot pretendre Conselleria de Sanitat, perquè això és un tema de salut pública, o sigui, Conselleria de Medi Ambient, però Conselleria de Sanitat, és que siguin els ajuntaments els que es facin càrrec. Per tant, deixar-ho tot en mans dels ajuntaments és un gran error perquè els mosquits no entenen de termes municipals. Per tant, jo el que entenc és que Conselleria hauria de fer un pla real d'actuació per evitar una problemàtica importantíssima, a més de molesta i a més de dissuasòria en el tema turístic. És que estem pegant-li la volta a lo mateix. És a dir, qui té que vindre a un municipi costaner, que no té consultori mèdic, que té problemes en el bus urbà i que, a més, està un fla de mosquits. Per tant, la problemàtica s'agrava. A més d'això, la part que correspon a l'Ajuntament, entenem que ha arribat tard i mal, i n'hi ha certes coses, com la neteja dels canals, que nosaltres també hem denunciat, que l'Ajuntament no fa la seva feina i tot el que és la zona de la Margeleria està que dona por, perquè l'Ajuntament no arriba, perquè l'Ajuntament no planifica, perquè no té una previsió i perquè fan les coses, com diem per a si persona, a salto de mata, no? Per tant, nosaltres el que exigim és la planificació que evite els problemes als mosquits, als ciutadans, perdó. És a dir, els mosquits han hagut sempre? Correcte, però quizás si haguera hagut una bona previsió i una bona planificació una manera coordinada entre Conselleria, entre Diputació i entre els ajuntaments, no l'Ajuntament, sinó els ajuntaments, la cosa s'haguera pogut disminuir. Però bueno, nosaltres ja estem acostumbrats a viure governats per aquesta improvisació absoluta, que és algo que estem denunciant any rere any i que, evidentment, esperem d'ací un any poder acabar quan governa el Partit Popular en l'Ajuntament de Nules, en la Diputació i en la Generalitat.
Doncs, president del Partit Popular de Nules, José Vicente Atxuara, un plaer haver xerrat amb vostè i esperem que tots aquests problemes se solucionen el més pront possible per a que aquesta campanya de Nules siga el que hem conegut sempre.
Pues moltíssimes gràcies i, a pesar de tot, cuidar a tots els oients a que visiten Nules perquè val molt la pena.
Kissed a girl. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més cultural i innovadora. Vine el dijous 30 de juny al taller Vila Real, Ciutat Innovadora, a les 12 hores al Viver d'Empreses. I per la vesprada, taller Vila Real Ciutat Cultural al Saló de Sessions de la Comunitat de Regants a les 7 de la vesprada. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI. Programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
Impremta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Plans tenen vostès per a l'estiu i que siga propet? Doncs anem a fer un recorregut poquet a poquet per totes aquestes agendes estivals que se n'aniran presentant, no? I la primera d'elles que ens ha arribat ha sigut la programació estival de Borriana. Per això donem avui la benvinguda a la seva regidora de turisme, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, molts plans, no?, per a la seua localitat per a aquesta temporada estival, no?
Sí, bé, seguim un poc la línia d'altres anys perquè és realment lo que, la demanda de la gent i pensem que sí, que hem dissenyat un estiu per a tots els públics, per a totes les edats i que segur serà de l'agrado de tots aquells que s'apropen a Borriana en l'època d'estiu. Sí que és de veres que el major atractiu que té Borriana a l'estiu és la nostra platja i la zona d'oci. I així està que, bueno, els xiringuitos van inaugurar fa dos i una setmana, i estan plens de gom a gom. La platja continua, pues, com sempre, treballem perquè es mantinga neta i que puga ser visitada per tota aquella gent, perquè sempre, pues la veritat que tenim gran nombre de visitants, però a banda de tot això sí que hem volgut desenvolupar una agenda paral·lela per a altres públics, per a altra gent, i més cultural, més per a xiquets, més per a gent major, per a totes les edats, i és un poc el que m'agradaria contar-te, Maria.
Sí, la veritat és que són propostes que desenvolupen diferents àrees municipals, no, com pot ser cultura, joventut o esports, a més de turisme, no? Perquè si li pareix bé, com vostè té aquesta competència, ens centrem en ella, no? I veure què és el que vostè ha dissenyat per aquest estiu a la seua localitat.
Sí, continuem amb les visites guiades, perquè és el que més es demanda la gent. Ja portem unes setmanes que la gent et pregunta quan comencen les visites guiades. Són un èxit estiu darrere estiu i han volgut repetir. Tenim durant els dimecres, durant el mes de juliol i agost, i s'ha visitat el Clot, en Barqueta, que bueno, tant és a peu i se combina amb la barca, que té sempre tanta demanda i que els agrada tant als pares com als xiquets com a totes les edats. I després tenim les nostres quatre visites guiades que se faran durant els dissabtes, també de juliol i agost, que és la Borriana modernista, històrica, medieval, i la Borriana de museus, que és la visita a aquest museu arqueològic que tan agrada. Entonces, en cada una podem visitar tant en la històrica, que és la que fem nocturna, que pots visitar, pots pujar al campanar i visites la basílica, que és molt interessant, la històrica, que ens conta totes aquelles empremtes que va deixar la Guerra Civil a Borriana, i també visites el refugi, i la modernista, que, com saps, és una lluita d'esta regidoria, no? per aquest patrimoni modernista tan important a la nostra ciutat i visible. Està en aquestes visites guiades a l'estiu.
Es té que reservar, no?, abans d'anar a aquestes rutes.
Sí, és igual que es va fer l'any passat, perquè és la millor manera tant per a l'usuari com per a l'Ajuntament. En entradesborriana.com apareixeran en breu. Estem acabant de dissenyar horaris i dates, però esta setmana eixiran ja perquè la gent pugui anar reservant les seues visites, triar la que més agrada i el millor dia que li vinga i poder fer-les.
És bonic, no, regidora, que la gent s'interesse per saber què hi ha en la seua localitat, no? Perquè moltes voltes sempre ens anem a grans llocs, no?, per visitar la seua cultura i la seua història, i moltes voltes no sabem el que hi ha al nostre poble, no?
És satisfactori traure aquestes visites, perquè en 24 hores acaben sempre totes les places.
Uau, sí, sí.
Llavors dius, bueno, pues Borriana té un atractiu més, que no siga tan sols la zona d'oci o siga la platja, que Borriana té molt de potencial històric i cultural, i la gent de Borriana també s'interessa per conèixer-lo, i cada vegada que ve l'estiu, o tal volta quan van fer les jornades modernistes, que les entrades s'esgoten en menys de 24 hores, dius, uau, que interessant és tot el que tenim i quan s'interessa la gent per conèixer-lo.
A banda de totes aquestes activitats, que la veritat és que atrauen a molta gent, no?, tant visitants com habitants de la seua localitat, és obligatori parlar també d'una cita que ja és ineludible per a molts joves, i és que diguem que l'Arena al Sound ja ha començat a fer les seues primeres gestions, no?
Sí, enguany pareix ser que després de 2 anys de pandèmia tornarà a l'Arena al Sound, i que és un atractiu més turístic, i tal volta el més gran, no? Perquè eixes fora de Borriana i quan dius d'on eres de Borriana, jo vaig estar un any a l'Arena al Sound. I dius, bueno, sempre n'hi ha molts detractors i molta gent a favor d'este festival, però sí que, i jo no me repetiré de dir, que posiciona Borriana en el mapa i es dona, és un nom, dona a conèixer el nom a la resta d'Espanya i aquella gent que a lo millor va vindre alguna vegada i sobre algun festival, tal volta ja de maig es repeteixen per passar una setmana de vacances. Entonces és important este festival, i jo des de la regidoria de turisme li donaré el meu suport.
Bé, és que al fi i al cap, per exemple, hi ha localitats veïnes, no?, com poden ser Benicàssim, que la seva marca és ser ciutat de festivals, no?, acollir-lo d'aquesta manera, i al fi i al cap, pues, que Borriana estiga lligada a un dels noms de festivals més importants a nivell nacional i que sol penjar ese cartell, no?, de no hi ha entrades, també és bo i riquesa per a la localitat, que a lo millor en aquests 2 anys de pandèmia se ha tirat a faltar.
Sí. Jo penso que sí, i que és de veres que Borriana es paralitza, es dedica plenament al festival durant aquesta setmana, 10 dies, però també és de veres que són aquestes residències, aquestes segons residències, aquestes apartaments turístics, la zona de l'hostaleria que demanda aquest festival, perquè és important per a ells, i després de 2 anys el que ha patit aquest sector, és una injecció econòmica important el festival.
Mm-hmm. Doncs, regidora de Turisme, no sé si ens queda algo per desgranar d'esta programació.
Puntualitzar que enguany sí que ens han plantejat, igual que ens havíem plantejat els anys anteriors, que no tan sols el turisme i l'oci és per a la gent jove, també estan aquests xiquets, entonces no he volgut oblidar-me d'ells. I també farem durant 4 dissabtes en 4 punts distints de la zona marítima, com pugui ser la Serratella, el Port, el Grau i Santa Bàrbara, unes actuacions per xiquets, que igual pot ser un mago, un contacontes, actuacions que la veritat venen des d'una empresa local d'ací de Borriana i que tenen èxit tots els anys. I com a novetat farem un parc aquàtic en la zona del càmping el 13 d'agost també per als més menuts, que també tenen... que també els agrada eixir i passar-se-ho bé i tindre les seues activitats. I igual que no m'oblidaré dels xiquets, no vull oblidar-me de... Deixa gent més gran, que el seu ambient tal volta no siga les zones d'oci existent i sigui el 8 de juliol en la zona del passeig marítim, tindran una actuació per a això que els agrada el ball en línia, que tant d'èxit ha tingut durant molts dissabtes en la llar fallera, i ara ve l'estiu i a l'aire lliure pense que és molt millor lloc, entonces tindran aquesta part dels balls de salon i els balls en línia, aquesta gent pues més, no m'agrada dir gent major, gent gran, que els agrada a gaudir de la vida i del ball i de passar-se bé, i tindran aquest espai de turisme dedicat per a ells.
Regidora, ha dit lo del parc aquàtic per a els més xicotets, però ja quasi li proposo que molts majors també s'unirien a aquesta festa de l'aigua, eh?
En aquestes temperatures, bueno, vull dir que refresca, però en aquestes temperatures que han tingut tan altes, pues bueno, són tot tocs d'àvia, tenim un big esplai, un tobogán d'àvia en piscina, i jo penso que serà atractiu per als xiquets i per als notes xiquets.
I no sé si enguany incorporaran ese mercadet de comerç del pop-up que ja també venia a ser tradició a la seva localitat, o s'està desgranant encara?
Hem estat en contacte en la Federació de Comerç, uh-huh, i en els comerços de Borriana, i estem reinventant-lo.
Reinventant-lo. Sempre estan inventant coses noves, sí.
Ja va, els caps de setmana n'hi ha tantes opcions d'oci que tal volta els últims anys pues pareixia que la gent tinguera menys ganes de, a la millor, d'anar de compres. Entonces han decidit canviar la fórmula i canviar les dates i la ubicació. Estem treballant en això i espero, Maria, poder anunciar-te molt pronte i que siga tot un èxit.
A mi m'agraden les entrevistes que s'acaben en un continuarà, i sinó que m'agrada moltíssim que ja siga dins de poquet que em parli d'aquest market pop-up que és ja tradició ahí a la seva localitat. Doncs, regidora de Turisme, molt bona barreja per a tots els visitants que vagin a Borriana. Sara Molina, com sempre, un plaer.
Un plaer parlar amb vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
La nueva Villarreal del segle XXI será la que tú decidís que es. Participa en el taller Soberts a toda la ciudadanía para la elaboración del plan piloto de la agenda urbana y fem entre tots una Villarreal más inclusiva y sostenible. Viene el dimecres 29 de junio al taller Villarreal Ciutat Inclusiva, a les 12 horas a la Casa de Esmundina y per la vesprada taller Territori, model de ciutat i sostenibilitat a la Casa de la Sud a les 19 hores. Dissenyem junts i juntes la nova Villarreal del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Ganes de tornar a viatjar? Aeroport de Castelló. Mola i gaudeix d'una escapada a Sevilla. Dos connexions setmanals des de Castelló. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, i com tot el món sap, Espanya està avui en el foco de l'actualitat, concretament Madrid, perquè pues, per aquesta cumbre de la OTAN que celebrarà els dies 28 i 29. Es començaran els dies 28 i 29. Ixos retos d'ixa cumbre, que sobretot serà la guerra en Ucrània, l'aliança amb Xina, l'esforç de les tropes en algunes de les prioritats de la cumbre de l'OTAN que se celebraran estos dies. Bueno, pues cal dir que el secretari general de l'OTAN diu que va ser una cumbre fonamental perquè va acordar una nova fulla de ruta per a un món més perillós e imprevisible. Senquem el que diu.
Estimado Pedro, es fenomenal estar aquí de vuelta en Madrid. Es un placer volverle a ver. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida a mí y a mi delegación a este lugar tan hermoso, a este lugar que representa un lugar excelente para celebrar una cumbre de la OTAN. Muchísimas gracias a usted y a todo el gobierno de España por auspiciar esta cumbre de la OTAN. Estamos ante una cumbre muy importante que va a suponer un punto de inflexión y nos han proporcionado ustedes el mejor lugar posible para que podamos celebrar nuestra cumbre aquí en Madrid. Me gustaría también dar las gracias a Su Majestad el Rey por invitarnos a la cena de esta noche con todos los líderes de la OTAN y también con nuestros socios que van a participar en la cumbre a lo largo de distintas sesiones en varios formatos. También me gustaría dar las gracias a todos los equipos técnicos, tanto al de la OTAN como al de España. Han trabajado codo con codo durante muchas semanas para poder permitir que se celebrase esta cumbre. Quiero también darle las gracias personalmente, Pedro, por su compromiso personal para con el vínculo transatlántico, para con la OTAN, para con la importancia de que Europa y América del Norte permanezcan unidas y por todas las contribuciones que España está haciendo para nuestra seguridad, también para nuestra defensa colectiva. Como saben ustedes, España contribuye con misiones, con actividades en los países del Báltico, también en Irak. Tienen ustedes los buques de la OTAN y de Estados Unidos en la base de Rota y participan ustedes en muchas misiones y operaciones, así que les estamos muy agradecidos por ello. Este compromiso español para con la OTAN queda patente con el hecho de que ustedes ahora estén auspiciando esta cumbre y además se produce en el mismo año en el que celebran ustedes el 40 aniversario de la pertenencia de España a la OTAN. La cumbre de Madrid, como les decía, va a ser una cumbre fundamental. Vamos a acordar un nuevo concepto estratégico, el concepto estratégico de Madrid, que va a ser la hoja de ruta para la OTAN en un mundo más peligroso, más imprevisible. Vamos a acordar también un cambio muy importante en nuestra disuasión y defensa con fuerzas más preparadas, más activas, con equipos sobre el terreno. Vamos a acordar también un paquete de medidas exhaustivas para ayudar a Ucrania, para que puedan mantener su derecho a la autodefensa. Es muy importante que sigamos listos a prestarles este apoyo porque, como saben ustedes, Ucrania ahora mismo se enfrenta a una invasión brutal que no hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y también queremos avanzar en lo que es la adhesión de Finlandia y Suecia y también queremos declarar que para defendernos en un mundo más complejo pues es necesario invertir más en defensa. Estamos deseando pues que pueda arrancar ya esta cumbre histórica en Madrid. Muchísimas gracias de nuevo, señor presidente Pedro, por recibirnos hoy aquí. Es un placer estar aquí con ustedes en este lugar que nos parece idóneo para celebrar nuestra cumbre que va a ser histórica. Gracias.
María, ¿qué te parece, no? A mí ese titular de perillós e imprevisible.
Sí, la veritat és que tot el monodia, no, quan s'apropava aquestes dades, que pareixia que la cumbre de l'OTAN anava a passar sense més dilació en òperes i per Espanya, doncs s'ha convertit en una cumbre clau després de l'esclat d'aquesta guerra en Ucraïna, no? I que pareix que va ser el que marca la fulla de ruta de lo que desitja ser aquesta corporació governamental, no? A més, destacar que el president Zelensky també participarà en ella i que històricament, no, espais com aquests i fins i tot Finlàndia o Suècia, no, han mostrat el seu desig, sobretot Finlàndia, el seu desig d'entrar en aquesta corporació i abans mai se ho estava plantejant, no? Simplement per lo que ha ocorregut en Ucraïna.
Serà esta vesprada quan arribarà Biden i el rebran el rei d'Espanya i també el president Sánchez.
Sí, de fet, ahir la primera dona ja va assistir, no, a un encontre en la reina Letizia en Zarzuela, Susana.
I ja que seguir pensant en lo mateix, en que hi ha que avançar, en que és important i s'aliança també en els xinos i el reforç de l'est d'Europa i l'adhesió nòrdica, és algo que estan tot el rato dient-lo i crec que sí, però sobretot també s'abordarà molt el terrorisme i la immigració.
Clar, Susana, després de lo que hem viscut, no, aquesta setmana es volen ficar també el focus d'atenció en lo delicada, no, que és la nostra frontera i lo fràgil i que tampoc ens poden deixar a soles davant d'aquestes circumstàncies, ja no tan sols d'una valla, sinó de tota la gent que està morint i ofegant-se en el Mediterrani i que ningú hi ha que oblidar-se d'ells, no? Sí que és veritat que quan els ucraïnesos van fugir se li va obrir les portes, però pareix que els africans ho tinguen més difícil, no? En la manera d'acollir-los i que es tinguen que jugar la vida.
És que hi ha moltes formes de mostrar el terrorisme, no? Entonces, a tal volta una la vem molt de cara i l'altra no vem exactament el que passa als seus països. Començarà demà dimecres, 29 de juny, este matí, hi havia imatges de com la castellana quedava buida.
I més com... que la seguretat deu ser espectacular, no? Pensem que tots els potents líders mundials vindran ací a Madrid durant aquests dies, no, Susana?
I com miraven, el sabent, la tapa de cada alcantarilla, és a dir, estan mirant-lo, per lo vist s'ha blindat absolutament, i diuen i parlen d'una bona, molt bona organització, és a dir, tenim que posar-nos també en valor. Espanya és un país que prepara molt bé els events.
Sí, sí.
Vale? Entonces, està molt bé que això ho reconeguem. És a dir, les forces de seguretat de l'estat espanyol són molt bones.
Sí, també, Susana, desgraciadament, no, hem patit fortament atacs terroristes en Madrid i en Barcelona, no? I òbviament, això també, desgraciadament, no, s'ha preparat per a qualsevol esdeveniment d'aquestos, no?
I també algo que m'ha cridat l'atenció ha sigut com posen en valor al president d'Espanya, a Sánchez, i parlen de la seva aposta personal. Per lo vist està molt ben mirat.
Sí, això ho hem parlat, no sé quan ho vam xerrar, no sé si va ser a finals de la setmana passada o principis d'aquesta, que és curiós, no?, que el prestigi del president del govern siga més valorat fora que dins del seu país, no?
Jo crec que la OTAN anirà sumant-se més... més membres, sobretot per lo que acaba de dir este senyor,
el president de l'OTAN.
De l'OTAN, el fet de que siga un món més imprevisible, més que perillós, imprevisible.
Més globalitzat i també ens anem a quedar, Susana, pareix, no? Es va tornar com a dividir el món, no? Si creem també aquestes corporacions enfront de les altres, també serà un poc perillós, no? Que ens quedem en una part de l'est i l'altra de l'oest, tots conjuntament, no? També hi ha que tindre cautela en això.
I fija't que el Partit Socialista guanya les eleccions en un no a la OTAN.
Totalment, totalment. Cosa que això després... és algo que a lo millor molta gent ja no recorda, no, Susana?
No, o que no ho sap.
O que no ho sap, sí, sí.
I després es donen compte que, nosaltres estem emparats i precisament no ens pot invadir ningú perquè formem part d'aquesta aliança. Si et pareix, Maria, també hi ha algo que volguera que sentirem passant a un terreny de política nacional, que és algo que ens interessa també molt, i és unes declaracions que ha fet la ministra Ione Belarra.
Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado en el Consejo Territorial un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el sistema de dependencia. A partir de ahora, las residencias van a tener que parecerse mucho más a un hogar, con un tamaño máximo y con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, que tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o como un salón para su uso. Durante los próximos años también vamos a incrementar los trabajadores y las trabajadoras de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos un trabajador o una trabajadora por cada 2 personas atendidas. Además, establecemos la atención libre de sujeciones, eliminando una práctica que, en mi opinión, no puede tener cabida en un país democrático. Y, por supuesto, seguimos apostando por la atención domiciliaria, que es lo que muchísimas personas mayores nos dicen que desearían para su vejez. Avanzamos apostando, como siempre, por lo público, garantizando derechos y poniendo en el centro lo más importante que tenemos, a nuestra gente.
María, te dones compte com al final l'únic que necessita la gent major és que els donem aquesta qualitat de vida que ens han donat a nosaltres quan els hem necessitat, quan eren menuts, quan ens tenien que cuidar. No em pareix una mala aposta, aquesta.
No em pareix una mala aposta, pareix un poc utòpic, també, ojalà siga realitat dins d'uns anys, no? També és veritat que la pandèmia, Susana, ens ha fet ficar el focus en coses que a lo millor abans no miràvem, com era la soledat de les persones grans, no? I que de voltes, no? Pareix que estan deixats en ixes... en aquests centres, no? En aquestes residències, que bé, algunes estan molt bé, però unes altres pareixen un poc desangelades, no? I que corrixen casos que ens desagrada totalment, no? I per això el focus de la soledat, del veïment actiu, de ser també una proposta que es facin totes les administracions públiques, perquè al fi i al cap tots hem de ser conscients que algun dia nosaltres serem grans i tenem que decidir com serà, no? I també les famílies cada volta tenen més obligacions, més responsabilitats i a lo millor no es poden fer, desgraciadament, no? Algunes ho desitgen però no poden per les obligacions laborals que tenen, fer-se tan càrrec de les persones que tenen al seu costat, no? I per això deuria ser primordial. I coneguem, no? Gràcies a la pandèmia que hi ha països que tenen un ministeri de la soledat, no? Per fer front aquestes circumstàncies, no? I en això deberien ficar l'atenció a aquestes administracions, Susana.
Pauseta de publicitat i anem a sentir un parell d'intervencions de diputats nacionals que han fet en la roda de premsa d'este matí en el Congrés.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Fiestas en San Joan de Moró, con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs y atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 3 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Les 4! Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Para
Auto Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La nova Vila Real del segle XXI serà la que tu decidisques. Participa en els tallers oberts a tota la ciutadania per a l'elaboració del pla pilot de l'agenda urbana i fem entre tots una Vila Real més cultural i innovadora. Vine el dijous 30 de juny al taller Vila Real, Ciutat Innovadora, a les 12 hores al Viver d'Empreses i per la vesprada, taller Vila Real Ciutat Cultural al Saló de Sessions de la Comunitat de Regants a les 7 de la vesprada. Dissenyem junts i juntes la nova Vila Real del segle XXI, programa inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos. Así como en todo tipo de carnes. Casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Continuem en aquestes declaracions que han fet els diputats nacionals este matí en el Congrés. La primera declaració, anem a sentir-la, de Joan Baldoví, que ens diu després de tot aquest terratrèmol que han tingut estos dies.
Estupefacción, decepción y yo creo que de falta de empatía, de humanidad por las declaraciones que he oído del presidente Sánchez o de Margarita Robles. Que el presidente diga que es un tema bien resuelto cuando han muerto 23 personas no deja de ser un sarcasmo. Y hoy he alucinado mucho con las declaraciones de Margarita Robles diciendo que hay que ser contundentes en inmigración porque detrás hay mafias. Hombre, yo creo que una ministra de un gobierno progresista... Creo que lo que tendría que ver detrás de la inmigración es que detrás hay guerras, hay hambre, hay desesperación, hay dramas humanos y hay un legítimo deseo de tener una vida mejor como hicieron tantos y tantos españoles a lo largo del siglo XX. Por eso hemos pedido, junto a otros partidos políticos, la comparecencia del presidente del Gobierno. Sí. Ese presunto acuerdo con Marruecos supone mirar hacia otro lado y justificar la vulneración de derechos humanos, pues vaya acuerdo que ha hecho un gobierno progresista.
Bueno, pues ya veíem el que opina Joan Baldoví. Ja saben que ell és diputat nacional per Compromís, de lo que ha passat... el cap de setmana, que crec que no se n'ha anat a ningú del cap, Maria?
Totalment, Susana. És increïble i si a algú se li ha anat, pues malament, no? És que se'ns oblida massa pront tot el que ocorreix en un territori espanyol com és Ceuta o Melilla.
Sentim un altre diputat, en aquest cas, va parlar-nos de lo que és el dia d'avui.
Miren, igual que les digo esto para el decreto de la crisis, digo exactamente lo contrario para la valoración de los asesinatos en la frontera de Melilla. Las imágenes que vimos, que seguimos viendo, son imágenes espeluznantes. Y el famoso bien resuelto que dijo el presidente del Gobierno es una frase que, en mi opinión, es un insulto a la conciencia moral de los españoles y que, además, creo que le va a acompañar al presidente. En este caso, creo que la diferencia es tan obvia que es casi ofensiva. Hemos sido capaces, y bien está, de acoger a casi 175.000 refugiados que venían huyendo de la guerra en Ucrania. Y, sin embargo, las ONGs estiman en 37 las personas asesinadas, también de refugiados, que venían huyendo, también de una guerra, en Sudán. Es tan obvio que decirlo parece casi insultante, pero es que hay que repetirlo. Los derechos humanos no dependen del color de la piel de quien huye de una guerra, y esta especie de daltonismo ético con respecto a quién se le aplican los derechos humanos, qué muertes nos duelen y cuáles no, qué personas son personas a las que hay que salvar y qué personas son simplemente cuerpos a los que se puede matar, a nosotros nos parece que corroe las entrañas morales de nuestra sociedad y que, por tanto, es muy importante no permanecer callados frente a eso. Hemos registrado una batería de preguntas. Le preguntamos al Gobierno qué va a hacer para evitar que se estén enterrando cuerpos sin identificar, para evitar llegar hasta el final de la investigación de la matanza. Le hemos preguntado qué va a hacer para garantizar que se cumplen los derechos humanos en la frontera y le hemos preguntado, pues, una sospecha que tenemos, que creemos que compartimos con muchos españoles. Si esto es lo que hemos comprado con la venta del Sáhara. Si cuando el Gobierno vendió el Sáhara, lo vendió para comprar a cambio esta especie de subcontrata de la violencia y de las muertes a la monarquía marroquí. Hemos solicitado también la comparecencia del ministro Marlaska y del presidente del Gobierno, el señor Sánchez, que, por lo que yo sé, hablando con los grupos parlamentarios, es muy posible que acaben teniendo que comparecer, y le hemos exigido al Gobierno, más allá de, además de que nos explique lo que ha pasado en estos últimos días, que nos garantice qué medidas se van a hacer para garantizar que hay medidas de migración y de refugio seguros y el estricto respeto a los derechos humanos en la frontera sur, además de intervenciones en origen para que los países en guerra o los países devastados de los que la gente sale huyendo sean países que tengan posibilidades de desarrollo, que es, creemos, la única medida de tratar, digamos, con humanidad y, además, con una cierta estabilidad y con capacidad de planificación en el largo plazo, la cuestión de las migraciones.
Sí, era Íñigo Errejón, de Más País, y el que día, bueno, en este caso de Más Madrid, y el que día era, pues això, precisament el que diu la OTAN, un dels punts que va tractar serà el terrorisme i la immigració. Uh-huh. Hem de quedar-nos en el titular que ens oferia, si esto es lo que ofreció a cambio de la venta del Sàhara, perquè això portarà cua, segurament. També tenim unes declaracions que ha fet sobre el Dia de l'Orgull.
Alertamos ya en algunas ocasiones de el peligro que suponía celebrar competiciones deportivas, en este caso el Mundial de Fútbol, en dictaduras religiosas que no respetaban los derechos humanos. Y ayer tuvimos la manifestación del portavoz del Mundial de Qatar diciendo que cualquier persona que exhibiera una bandera del arco iris sería arrestada porque es ilegal en su país. Esto es una vergüenza y una ofensa para los países en los que sí que están vigentes las libertades. Y además de la condena moral, a mí me gustaría que nuestra selección, que la selección española, fuera un ejemplo y que la selección española vistiera, aunque solo fuera en el primer partido, de forma simbólica, vistiera los colores del arco iris, demostrando que en España sí se defiende la libertad, estamos orgullosos de defender la libertad y no nos plegamos al fanatismo de ninguna dictadura religiosa.
Jo crec que el que ell demana és molt arriesgat que mucho, no, i molt, que, a molt. Més, ni siquiera el deixarien eixir, és a dir, cada volta que cada persona aquí estarà supercontrolada i miraran ben bé si n'hi ha alguna al·lusió a alguna d'aquestes coses que allí està totalment prohibit. Entenc que així no ho està i hem de donar gràcies perquè així n'hi ha llibertat i ens hem de donar compte ara, en aquest moment, de la llibertat que n'hi ha ací al nostre país, eh?
Sí, Susana, és que jo des de que es va anunciar, no, hem parlat moltes voltes d'ese mundial en Qatar fa una estona en el nostre company d'esports, Víctor, no, que al final pues ha primat els diners a la ètica moral de tots la resta de països, no, on sí que estan vigents tots aquests drets, però ja no tan sols, Susana, els drets dels col·lectius LGTBI+, no? És veritat que avui és el dia i es té que fer ressò, però hi ha que recordar que en aquest país les dones van en burca i que fins fins dos dies no podien entrar ni tan sols a veure un partit de futbol ni conduir. O sigui, no sé, saps? I que hem tingut declaracions d'entrenadors que ara mateix estan, d'entrenadors de capçalera de grans equips espanyols, dient que es vivia millor en Qatar que en Espanya. I això es té que recordar, perquè hi ha que recordar-ho tot.
Si teníem llibertat... Bueno, l'hem tinguda des de fa moltíssims anys, però si hi havia una persona referent en la nostra zona, en la nostra província, i jo crec que en tota la Comunitat Valenciana, era esta persona que cantava esta cançó. Sentint-la un momentet.
En la calle las pintadas están de moda hoy en día. Colorada pidiendo la autonomía. Hoy mismito he visto una, hoy que me llegó al corazón. La verdad y como ninguna, y llenita de razón. Libérate, libérate.
A qui els avellis més sentir esta cançó que a nosaltres, Maria, deixa-la un ratet més.
Sí, per supost, per supost.
Si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar. Y que un mal rayo le parta a quien nos quiera mirar. Libérate, libérate. No siga más oprimido y busca tu felicidad.
Molt bona, eh?
Hombre, per suport, Rafael Conde, el Titi, no? És un referent que fins i tot enguany, ací en Castelló, en el teatre principal, li han fet un tribut, un musical, que també s'ha pogut veure en el Teatre Pallà de Borriana, ara per aquestes jornades de celebrant la diversitat i que esperem que recorregarà tota la nostra comunitat valenciana, no? Perquè era molt valent en aquests temps fer cançons d'aquestes, no? I en aquesta llibertat que a voltes, desgraciadament, hem anat perdent, no?
Bueno, era una llibertat velada, que velada, ni ho permetien a persones que d'alguna manera posen en artistes i poc més, eh?
Doncs, Susana, dir que així estem orgullosos, orgull de Castelló, i que per això aquesta vesprada a les 7 pues, hi serà des de les aules pues, una concentració, no? Que podran gaudir tots junts.
A mi m'agradaria, Maria, que per a despedir-nos ens posares una altra cançó del Titi.
Una altra? Vale, perfecte. Saps quina te vaig a ficar, no?
Bueno, ens que ens arriben, no? Perquè, clar, el posar una cançó del Titi, tot el món li han rememorat esta època i en demanen això, que per a despedir-nos posem una altra cançó.
Tinc clara la que vull, però és que no sé si es diu aixina, eh? Però... Ui, no, però demà la fique, va. Deixeu-me la buscar demà i vos la fique també demà.
Val, doncs pues entonces posa el que tu tenies a manit.
Que és aquesta cançó... Jo me'n vaig avui en Libérate del Titi.
Libérate del Titi, bueno, doncs pues me demana en colorines, eh?
Clar, és això, però és que no sé com... No l'estic trobant, perdoneu-me, eh? Doncs
pues, en esta cançó els deixem en la cançó de Libérate del Titi, i sa persona dels que tots hem sentit han hi hagut alguns que hem tingut gaudit de poder veure'l i altres pues, que no. Bueno, pues, els que no, segur que n'hi ha mil imatges d'esta persona que va ser tan famosa en els temps en els que no se podia dir de viva veu, però sí se podia cantar. Les dos del migdia, demà ens retrobem així, ja saben, a les 12, dos horetes, en tots vostès.